Bon dia, Aran. Sun és Wait.
Catalunya Informació presente Et Maitín d'Aran, d'en José Badia.
Avui que hi de l'ús, 15 de mai, Sant Isidre, avui dia sembla que amb dues cares, encara que Naval d'Aran neveirà amb som que ja era de temps variable, gris, d'am plujats, cauca, tronada, era neu en tuc des muntanyes. Pluja que és molt benvinguda en neu, que també encara que ara ja només servís com a reserva d'aigua, que hi tapla important. I a neu que ha permetut, per exemple, que aquest fin de setmana hi és en caucarrers d'un col·laborador del programa, com a Montse Bacardit, és jo passejada de mesquís en Kia Eraneto. I a passejada en primavera, en Acara o Eranen, també Eraneto, més d'un vestit d'hiver. D'un d'aquests temps grisot fosc encara a d'aquesta hora, vos parlam de això que vos vam explicar en programa d'avui. A l'una de les dues darreres setmanes vos hem explicat en diferents capítols el viatge que 13 anys ha anat en tant Nepal. Un viatge que ja sé que com a conversa de cafè e que d'una ara ja poden dir que l'ho ha anat realitat. Acompanyades de Durne passaven avui en com a objectiu arribar en camp base de l'Everest. En la darrera comunicació mos apuntau que ja eren de camí, l'heu a punt d'arribar. En aquest temps que ha passat entre que escoltàvem aquesta comunicació era que d'una vos portàvem avui d'un han arribat en camp base de l'Everest, han anat un tuc de més de 5.000 metres i han tornat en ta casa. Avui que escoltarem d'un era quan darrer dels capítols d'aquest viatge, ell que et darrer ja serà d'un en estudi en Viella, on les hauen demanat que mos venguen a explicar què les ha semblat l'experiència d'un viatge de passejada per Nepal més que també ha estat solidari. Avui també tornem amb aquest especial dedicat a l'Arxiu General d'Aran, en tot complir-se 25 anys des de la seva d'obertura al llarg d'aquest temps, amb la seva directora Maripau Gómez, ara m'hem recorregut per aquest equipament amb 25 documents. Et que mos porta avui ell un document de finals del segle XIV que mos parla dels capítols matrimonials de jo a parella d'un que ha causes d'una polides a explicar un capítol matrimonial hagués que hi hem més antic conservat en Kiara i que podets consultar en junts en línia d'aquest arxiu. I la setmana en aquestes estaran també Dia Internacional dels Museus, serà dijous, també la jornada de portes obertes i una conferència en què també d'una torne era Fórmula 3, tres caps de setmana seguits en Tamar i Boia de competició i d'am, això que ha passat aquest fin de setmana esportiu d'am victòries de diversos equips de la Unió Esportiva Busos en tot de demorades ja el final de la Liga. Tot això vos acondam avui i a l'una dels pròxims dies en aquesta sintonia Catalunya Informació en aquest programa en Maitín d'Aran. Més ara hem de començar quan passen 4 minuts des 8 i parlar de temps.
CaixaBank patrocina aquest espai.
Ei, et tens de la predicció meteorològica que en companyia de Gemma Puig.
Cel força ennuvolat, núvols i algunes febles precipitacions avui durant bona part de la jornada aquí a la Vall d'Aran, amb una cota de neu situada cap a aquests 2.000 metres, baixant de cara al migdia cap als 1.700. Precipitacions que han deixat ja aquest litre a Viella, dos a la Credon, precipitacions que continuaran durant bona part del dia, per tant, amb aquest cel força ennuvolat i amb unes temperatures que no variaran gaire respecte al cap de setmana. Potser queden una miqueta més amunt. De cara als propers dies, demà mantindrem aquest cel ennuvolat, cota de neu situada cap als 1.700 metres, amb febles precipitacions. Serà dimecres quan tindrem un temps un pèl més estable, fins i tot amb algunes clarianes més, però amb unes temperatures que baixaran. Entre dimecres i dijous es notarà més el descens del termòmetre.
Gràcies, Gemma. Mentretant, a UEMA, un grat negatiu, una cota de 2.200, en sa seu a l'Acredun, en cap de Port d'Arabonaigua, dos grats positius en Bagergue, quatre en Salardú, cinc en Arties, sis en Viella i també en Bussós, en Ribagorça, cinc grats en Pont de Suert, 11 en Lleida, 15 en Barcelona i 13 en Tolosa. Rebrem va que encara hi ha afectacions a tràfic rodat en la Nacional 230 per treballs de rehabilitació i impermeabilització que està en MITMA, en Ministeri de Transports en Montanui, en Nautada de Senet i també en Pont d'Arròs. També hi ha els treballs que s'estan en la Nacional 260 i just en Cruze d'aquesta carretera de Mirà Nacional 230, ara nautada d'era gasolinera de Viraller. Se manté pas alternatiu regulat amb semàfors.
En CaixaBank sabem com n'hi d'important sente que hi ha cau carrers a ton costat. Per això volem estar a prop ton. Sigues on sigues, hem d'acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank, tu és junt, nosati. CaixaBank, empresa col·laboradora d'Ed Mobile World Capital Barcelona.
I arribem a quatau capítol avui d'aquestes enes en tant Nepal que vos hem explicat a l'una des darreres setmanes. I avui acabem d'amb aquell segurament més especial d'aquest viatge que ha portat els 13 enes de la Vall d'Aran en què a camp base de l'Everest de la manga de viades alpinistes més importants de tot estens i com ahir Edurne passaven. Ell que els nostres aventuraires s'han retenut ja els objectius que s'havien marcat. He adelat s'han salvat i una sorpresa força especial entre tot i els aranesi que demoram se pugui realitat aquesta de l'ús. Sofia Cabanes, bon dia.
Bon dia, José. Ella taula d'aquestes nautades de viatge no hi cap secret que els nostres aventuraires arribaren amb succés en camp base de l'Everest, tal com havien pogut veure a través de xarxes socials. Só que poca gent sap que sea sort, avui de l'ús, el drapeu aranès unigerà en cim de la muntanya més nauta de la planeta, l'Everest.
D'una polida sorpresa, com serà possible això?
Això que mos expliquen Edurne i Maria Lerma en aquesta conversa on també podrem reviure era emoció que s'enteren totes eres en Cauxiga, et camp base de l'Everest.
Bueno, buenos días a todos. Bueno, ya está terminando nuestro viaje, nuestra pequeña expedición al campo base del Everest. Bueno, esta crónica o estas palabras que os enviamos son desde ya Lukla, porque mañana ya volaremos a Katmandú, pero nos toca... explicaros un poco cómo han sido estos últimos días, ¿no? Estos últimos días que creo que han sido los más emocionantes porque hemos conseguido nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo era llegar al campo base del Everest y subir al Calapatar. Entonces, María, ¿te acuerdas cómo, bueno, la última crónica que mandamos la mandamos desde el Lobuche y después de entonces han pasado muchas cosas porque hemos estado en el campo base del Everest el día siguiente, nuestro objetivo era el campo base del Everest y ¿cómo recuerdas pues aquella noche previa a llegar al campo base y todo lo que vivimos allí?
Hola, buenos días. Pues a ver, primero lo recuerdo con bastantes nervios, ¿no? Porque al final lo que tú estás diciendo, estábamos a punto de cumplir el objetivo que queríamos. Y esa noche, aparte de nervios, ya notábamos la altura. O sea, ya estábamos a más de 5.000 metros, por lo tanto, no podíamos descansar como queríamos. Estábamos todas nerviosas, la respiración incluso nos costaba. Y sobre todo al día siguiente, es que aparte de estas cosas que acabo de citar, es que nos levantamos la mayoría con un gran dolor de cabeza. Muchas de nosotras no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Tú ya nos estabas dando indicaciones y demás, pero hasta que no llegó el día no sabíamos realmente a qué nos enfrentábamos. Además, el camino, recuerdo perfectamente, que fue un camino difícil. Había mucha roca, había mucha piedra, había mucha gente. Parecía que no íbamos a llegar nunca y aún así las ganas las teníamos a tope. O sea, todas estábamos muy emocionadas. De repente, me acuerdo que cuando ya estábamos bastante cansadas por esto que contaba, de repente tú, Edurne, dijiste, chicas, mirar lo que se ve ya desde aquí, ¿no? Desde un punto donde estábamos. Y ya veíamos tiendas de campaña muy a lo lejos, pequeñitas, todas prácticamente de color amarillo, y ahí dijimos, wow, o sea, estamos a punto de llegar a nuestro objetivo. Y poco a poco, después de varias horas caminando a mucha altitud, por fin entramos en el campo base del Everest. Bueno, o sea, fueron lloros,
es
emoción,
verdad.
O sea, nos abrazamos todas, nos agradecimos mutuamente, decir, wow, estamos aquí por fin. Y después de llorar mucho, vimos a los Sherpas que nos estaban esperando, que son de la agencia Tamserku. Nos ofrecieron un té de limón brutal, unas galletas.
Bueno, y a 5.500 metros casi.
Ojo, sí, a casi 5.500.
Además, explica un poco por qué es importante saber cómo se limita la entrada al campo base. Hay,
claro.
Ahí hay una roca donde dice campo base del Everest y los trekkingers solo pueden llegar a ese punto y no pueden pasar ese punto y no pueden entrar al campo base.
Efectivamente, nosotras ahí fuimos muy afortunadas, mucho, porque tal y como bien explicas, hay una piedra bien grande. Nos hicimos una foto en esa piedra y la mayoría de las personas que únicamente hace trekking solo hacen la foto, la típica foto ahí, y se tienen que ir. Nosotras tuvimos la gran suerte de que, tal y como yo decía anteriormente, nos estaba esperando el grupo de Sherpas de Tamserku y junto con ellos pudimos ir hasta su campo base. Allí nos invitaron a comer, que además nos hicieron una comida adrede, ¿no? Para nosotras, ya que venimos de España, nos ofrecieron una tortilla de patatas.
Sí, en el campo base del Everest una tortilla de patatas.
Ojo, que estaba muy buena, por cierto. Y allí pudimos entregar al dueño de esta agencia,
a Sonan Sherpa,
sí, la bandera del Valle de Arán. Este señor, si todo va bien, y crucemos los dedos, por favor, oyentes, crucen todos los dedos, porque esta persona hoy a las 12 de la noche va a empezar la expedición para escalar el Everest. Y si lo consigue, que seguro que lo va a conseguir, va a poner en lo más alto del mundo, en lo alto de la montaña del Everest, va a poner la bandera del Valle de Arán. Por lo tanto, si todo va bien, en pocos días esa bandera va a ondear el Everest.
O sea, eso es, el lunes día 15, si todo va bien, estará en la cumbre del Everest la bandera del Valle Arán. Creo que fuimos afortunados de encontrar a Sonan, a todos los Sherpas que durante muchos años han trabajado conmigo y hemos trabajado juntos allí en el campo base. Y para mí, por lo menos, fue súper emocionante. Creo que para todos los que vivimos, porque nos trataron como una familia, que es
totalmente
lo que siempre lo que nos han tratado. Y creo que fue un momento súper, súper bonito.
Ahora que lo dices, Edurne, la verdad es que fue muy emocionante, sobre todo ver tú cuando te encontraste, ¿no?, con todos los que fueron tus compañeros durante tanto tiempo. Bueno, pues te emocionaste tú y al final nos emocionaste a todas. Allí empezamos el trekking llorando y lo vamos a acabar llorando. Y cada día son emociones nuevas, diferentes y preciosas. Porque además cada día es una experiencia totalmente diferente a la anterior. De hecho, personalmente yo cada día digo, wow, qué bonito es esto, pero es que el día de antes estaba diciendo esto es una pasada. Entonces, no sé qué me va a esperar mañana, pero seguramente supere lo anterior. Y esto es lo que está pasando cada día. Es una experiencia inolvidable.
Esto es lo que tiene el Valle del Khumbu y el trekking del Everest.
Sí, y hacerlo con vosotras. Todo junto.
Gracias, María.
A ti, Edurne.
Y Era emoción que se ressent en les paraules, en aquest cas, de Maria Lerma, que qui parlava d'en Edurne. Passaven meses, nostres expedicionaris, Sofia, no se conformaren com apuntava a des Edurne, d'arribar a Sunke en camp base de Berès i d'avui aquesta oportunitat d'entrar a la Gens, causa que no se les permet a les trekkings que normalment hi arriben.
Ei, Atau, digueu... Està bé, arrebrem vaig, que el primer dia que parlarem d'aquesta aventura vos anunciarem que se sabedien amb forces, et son objectiu seria d'empius d'arribar en camp base de Berès, s'ha de pujar et cala patar. Hi ha muntanya de 5.644 metres des de la que se poden contemplar les vistes més polides d'aquest passant de l'Himàlaia. E a Tau també a Queren. Mos aquí expliquen en la conversa que mantenguien Edurne i Maria Sanú.
Bueno, después de llegar al campo base del Everest, nuestro objetivo era subir al Calapatar. El Calapatar es uno de los sitios más míticos en el trekking del Everest porque es un pequeño pico que está encima del campo base, cerca del campo base del Pumori, encima de Gorashep, donde llegas a, bueno, este pico es a 5.570 metros más o menos, donde hay una visión increíble del Everest, del Loche y del Nuche, ¿no? Mari, ¿tú te acuerdas de aquella mañana que subimos al Calapatar? ¿Cómo fue?
Sí, Edurne, buenos días a todos. Bueno, cómo olvidar esta experiencia de Calapatar también, que fue también una experiencia muy, muy dura para todas, a pesar de levantarse muy, muy temprano, que salimos a andar a las 5 de la mañana, de noche, con un frío que yo creo que es la primera vez que recordar que pasamos frío durante esta aventura, y a pesar de todo, nos ponemos en marcha y empezamos a salir y a subir esta montaña, que hacía dos días que la estábamos viendo porque el día de antes habíamos subido al Everest, al campo base, y que la habíamos, pero bueno, era como, yo creo que nadie se había dado cuenta de lo que era de verdad.
Porque era una mañana súper fría, a las 5 de la mañana apenas había salido el sol, no pegaba el sol en ese lugar. Yo recuerdo, no sé si tú recordarás, pero que nuestras manos estaban congeladas y que hasta nuestras botellas de agua se congelaron.
Sí, sí. Ha sido a los 5 minutos de salir del lodge que todas las botellas de las chicas se han congelado, y ha sido un frío tremendo. Nos habíamos puesto mallas debajo de los pantalones por la primera vez del trekking, y bueno, y estábamos deseando, ya yo que he subido con mi compañera María, que estábamos un poco en el fin de la fila, y veíamos el sol que estaba enterrando por arriba, y a ver, María, sí, que vamos, lo intentamos llegar hasta el sol, y a ver, y nos dio la vida y la energía.
Es que qué sensaciones, cuando estás ahí subiendo y ves el pico arriba y ves que el sol va cogiendo poco a poco terreno.
Exacto.
Y cuando, qué diferencia es cuando pillas ya ese sol que te da, y te da otra energía para hacer los últimos metros para subir arriba. ¿Cómo podemos, yo me pregunto, ¿cómo te puedes imaginar, ¿no? Si nosotros teníamos ese frío, esa gente que va a intentar el Everest allí arriba, a 8.000 metros, ¿cómo
claro,
será, ¿eh?
Porque a salir del lodge y a empezar la subida, no se aprecia, no se ve el Everest aún, se ve a la media hora de salir del lodge, ya empezamos a ver el Everest, y no lo veíamos todo, la subida hasta la cumbre, que hay unas vistas impresionantes, y todo el rato nos pensábamos, pero ¿cómo hace esta gente? Que nosotros, bueno, solo, pero sí, que estábamos a 5.000, casi 600, pero esta gente que sube hasta, bueno, y tú primera, que sube hasta los 8.000... 800, ¿cómo hacen para aguantar este frío tremendo y que te encoge tu, el cuerpo, que era tremendísimo?
Pero bueno, al final todas, o casi todas, porque sí que es verdad que hay alguna, no todas pudimos llegar a la cumbre porque había personas, hay alguna persona en el grupo que ha tenido mal de altura, pero todas casi, o sea, yo diría que todo el grupo estaba en la cumbre del Calapatar, donde vimos el Everest perfecto, se ve el Loche, se ve el Nubche, sí, 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 y claro. La verdad es que desde mi experiencia y de la, bueno, de esta, a la hora de proponeros venir aquí, tampoco sabía yo cómo ibais a responder todas, ¿no? Pero os tengo que felicitar porque realmente, o sea, primero no os habéis quejado de nada y luego, pues yo creo que habéis sacado esa mala leche que puede ser parte porque vivimos en los Pirineos y en el Valle. Pero una de las personas que creo que también tú que decías, ¿no?, que nos ha sorprendido mucho era Inma Caubet, ¿no?, nuestra sí, pediatra que lo ha dado de todo.
Todas. Ha sido increíble de compartir, claro, esta aventura contigo. Y primero, porque, bueno, tienes tanta luz que ha sido fácil para nosotras, creo, de brillar y de atender la cumbre, que, bueno, estamos muy, muy agradecidas todas contigo, hay que decirlo, y nos hace sentir muy afortunadas de habernos llevado a tu rincón del planeta, que, bueno, eso por un lado, y al otro lado, claro, no hay que, hay que decir unas palabras para nuestra pediatra Inma, que ha sido increíble, nos ha...
Es un ejemplo, ¿no?
Es un ejemplo, un modelo para todas estas mujeres que estábamos, algunos incluso atrás de ella, para subir esta cumbre, y fue un placer de verla, y seguramente que su gran experiencia de la montaña y de montañerismo que tiene, que la ha ayudado en este momento.
Sí. Seguro que sí. Pero bueno, no se ha terminado todo allí, porque o sea, no os penséis que todo termina en el campo base del Everest o en el Calapatar. Hay que bajar, hay que volver a deshacer todos esos 10 días que nos ha costado subir hasta ahí arriba en solamente 3 días. O sea, a ver, escuchar, o sea, lo que hemos hecho en 10 días, ahora lo teníamos que deshacer y volver a caminar todo aquello en 3 días. Y bueno, Marí, el día de Calapatar hasta Pamboche, tela marinera, o sea,
porque hay
fueron
que...
más, creo que alrededor de 30 kilómetros.
Exacto, y empezamos, hay que pensar que nos levantamos a las 4 de la mañana, empezamos a caminar a las 5, subimos casi a 5.600 metros, bajamos, desayunamos algo que no podíamos más de... Porque si el Calapatar no era el objetivo primero de la aventura, que todas teníamos muy presente de ir al campo base, y yo, de verdad, con toda la sinceridad, no me había planteado el Calapatar, era el nombre que estaba puesto en la ficha del viaje, pero no, que ha sido realmente, yo creo, más duro de subir al Calapatar que al campo base.
Sobre todo yo creo que es ese día, ¿no? Porque subes al Calapatar, como tú bien has dicho, casi a 5.600 metros, y de allí tienes que bajar ese mismo día hasta casi 3.900 metros, hasta Pamboche. Entonces son 30 kilómetros de bajada, como dicen aquí, Nepali Flat, que quiere decir arriba y abajo, y aquel día pues llegamos a Pamboche a las casi ya de noche, y ha sido el descenso, aunque es bonito, es difícil también el descenso.
Es difícil, y yo creo que por la primera vez, haber subido tanto, que de bajar nos dolió un poco las piernas y sentimos el cansancio, seguramente también por el lado muy emocional y los días de los 2 días anteriores que habíamos vivido con muchas, muchas emociones, y que, bueno, pasando las facturas, y este día de subir a las 5 de la mañana al Calapatar y de bajar a 3.900 fue
muy largo.
Sí, fue muy largo, muy duro.
Bueno, pero ya estamos en Lucla, esto se ha terminado. terminado lo que es el trekking, lo terminamos, pero nos quedan dos días en Katmandú que los vamos a aprovechar bien y que os los contaremos también, porque este viaje, como bien sabéis, también tiene su parte humanitaria. Y ahora cuando vemos a Katmandú, visitaremos la Fundación Montañeros para el Himalaya, el Kailash Home, y bueno, pues estos dos días creo que también van a dar mucho que contaros, o por lo menos os daremos el cierre del viaje pues en el último episodio, o lo que os mandemos dentro de un par de días.
Veiem, d'un aquest episodi, quan mos arriba? Les comunicacions ara són més ràpides. Abans hauríem d'haver de demorar a què tornéssim a casa, a què mos expliquessin tot això, i ara, mentre han anat viatge, mos han anat explicant. Ara ja són de tornada en casa, no estan a Val d'Aran.
Exactament, arribarem aquest diumenge, més l'aventura no acabarà en què aquest drapeu, José, uneix en cim de l'Everest. Adelant aquest gest, les volem agrair l'esforç que han net en tant els partíceps, els escutaires i a nosati d'acompanyar-les en a distància en aquesta aventura.
D'un agraïments que les hem extensives a totes, a tot l'equip, no són que els aranjes que han pujat, sinó també els guides que les han acompanyat, a xerpes que han estat d'ameres. D'un demorem aquest darrer capítol, m'ho la puguen viacondar a torre d'aquesta taula. No hauràs vistes, evidentment, de l'Everest, des de Calapatarta poc, més de ben seguir que aquesta muntanya que també veiem la de matí cantant nosaltres, com veiem un curvisum, que mos susvelle a Uenu, que hi caperà també, que mos susvelle cada dia d'una demorem que mos venguin a condar a torre d'aquesta taula. Gràcies, Sofia.
Adéu, bon dia.
मन बाज्ने कुराहरू आपसमा धेरै होलान् आफ्नै सम्झे
Oite 27, dama Nepatia, un dia més que heu embarrat aquest capítol dedicat a escoltar les aventures en Nepal d'aquestes tres gènes que ara ja són, com a diem, de tornada en casa. Dues minutes seran les 8 mieja de Maitinga, i ara m'ho vam entrar a casa de Txenyu, que hi era sedensa de l'Arxiu General d'Aran.
En Maitín d'Aran era història d'Aran a través de sos documents de vera col·laboració de l'Arxiu Històric General d'Aran.
Avui que hi tornem a d'amagués espai 25 anys, 25 documents de l'Arxiu General d'Aran en companyia Índia Més de la seva directora, que hi ha Maripau Gómez. Bon dia, Maripau.
Bon dia.
Vinga, avui un dijous document m'envam ja a segle XV, acabant aquest segle XV. Entre parlar-nos de què?
Donc es vam a parlar d'un... Digueu al Reverend Bach que anunciarem que l'agents de Junts de l'Ajuntament de Rú traperem una col·lecció de pergamins de 20 adus en descriure-les, no? Treballar-les, mosgecer, que un de moment... Un de, tu estem digui de moment perquè ja més sabes que poden ja ser causes més antigues de viatges mos portant sorpreses com aquesta, perquè mosgecer aquest capítol matrimonial més antic conservat en Chiara en arxiu i de moment que coneixem en a Val d'Aran. Són uns capítols matrimonials entre Miqueu de Pamplona, que era del regne de Navarra, i Agujà Taranesa, que era d'Ocinaures en Auber.
Parlem en senyor d'Auber. Què parlem en senyor de què són els capítols matrimonials? Ell un document, un contracte de matrimoni?
Ell un document molt important, que de viatges inclús... Era tot el que hi era herència de la casa. També un document on gest tota era propietat de la casa, vull dir que no són que hi ha maridatge entre Engujat i Agujata, de dues famílies, sinó que també ell com un establiment de com ha de continuar aquesta casa on anarà a viure aquest matrimoni. Ell un negoci, perquè t'ho definissin, un negoci jurídic, era si a funció principal i permet als cònjuges aquest pacte econòmic familiar i que més s'adapta a sos besuny. Sempre comença, doncs, no tant, ara home era en, ara filiació, una crova molt bé, t'ha conèixer ara família, el lloc de naixement. I també, molt important, queda molta informació, ell era dot, era enna, de viatges també era home, a dot, quan un home se queda marit de mi agujata, substituïa a Ereua, quan un home ven de d'hora, hauem trapat dots d'home, no hi som, però sí que les hauem trapat, i en aquesta dot, tu estem ja els sos que s'entregue, en un viatge, que també ho hem trapat en un viatge d'homes, eh? No hi són, però també, que li han dat un que es roba, també a l'home.
Hagués un capítol matrimonial des més antics, com a dies a des, encara pot aparèixer caucarrer més ell, de moment, en més antic que ho ets.
Era veritat, per a data, perquè no... perquè, com ho hem dit, força viatges d'aquesta època, segle XIV-XV, ens manca documentació, la que ho hem, són que els privilegis reials o vinculats, i substituts els patrimonials no solen començar en segle XVI, a primers, en XVI, però hagués ell de 16 de març de 1386. Són els capítols, com ho hem dit, entre Miqueu i Dusina, sent, també, la importància d'aquest document, perquè sent en Santa Maria, se signen en Santa Maria de Mitjaran, ella diu que segurament ja aquestes dues persones han un nivell important, perquè no en un poble, sinó que ell en Mitjaran. En era hi participen Domenico Aurés, que ell et fray de Dusina, que segurament podria ser hereu de la casa d'on era gens, no coneixem el nom de la casa, i sí que parla de dot, en d'altres documents posteriors els dots desgujates o desgujats són més explicats, però aquí són que mos diuen els sos que recebrà i que recebrà roba bona i honesta. Tempis ja sí que mos descriuen tota la roba que receben.
I els dots que se paguen no ara un adhesiós de la data, sinó que hi hauria terminis en t'apagar també.
Tu estem per una data que sol gesse, que és Sant Miqueu de Setembre, i per a un cent que hi mitjaran per Sant Miqueu, vinculat a l'advocació de Sant Miqueu en Viella i tot, i veritat que leu en tot i també en els capítols, trapam això, que primer diuen que dan un primer pagament, i després te van dient, pues cada any us pagaran més la resta, i després sí que vas trapant el que se diuen dotalies, que són aquests recebuts en la documentació patrimonial en què van pagant any per any aquesta dot. I això també m'ho és. Eric de Natal, diuen que se pagarà per parts, per Sant Miqueu. També sembla, perquè hi ha algun tros de document que és difícil de dir, que li dan terres en la partida de Costa Freda de Benús, que terminen amb un personatge que també mos hem d'altra documentació, que és Guillem de Luscano, i també sabem els testimonis, que són Joan Arnals d'Aubert, severament vinculat a Ducina, Guillem Sordi, de Viella, i Martí Sanz, de Casarill.
Amb aquests documents, Edunga, convidem, se descriu a l'inici el nom, era procedència. També s'explica quin era el mestier de la persona o des persones que signauen aquests documents? O tot a cromos a causa posar en xunyau pels condicions per això que ens van explicant entre línies?
En aquesta... Bueno, leuen totes, perquè no estem gens pagès. I veritat, que en els documents, inclús quan comprem dents, si hi ha pagès, si hi ha autofici, hagués, o ramader, vull dir, això sí que m'ho gens. En aquest cas concret, sí que sabem que Miqueu, que hi de Pamplona, ell doctor un dret perquè emeten en document, bueno, si era ell que de Murau, en Val d'Aran, no especifica el lloc, ho hem suposat que digueu aquest coneixement legislatius que avui com a doctor en dret, segurament li portaran a col·laborar amb Castelleón perquè era a Kiev, on hi havia la sedència del primer casteran, després ja l'anomenten governador, i de jutge, i era a Kiev, on se tota era administració de justícia, substitut era criminal, perquè era civil, se portava en els pobles, però era criminal, era potestat del governador o de jutge, que depenien directament del rei, i sabem que en aquest castell se celebraven, si no m'enganyi, me sembla que eren tots els dimarts, i avui en aquest judici, i segurament aquesta condició de doctor en dret l'ha pensam que era vinculat amb Castelleón, i també a Crom us pot vinculat perquè aquest matrimoni acaba en poble de Rus.
Perquè han dit que les cedissin o que les dan les terres en Benús, eris un d'Aubert, per tant, en Aubert en Benús, acaben en Arru.
Sabem que acaben en Arru perquè ho hem el testament de Ducina, que teste en Arru, i demana estar enterrada en Arru. Aleshores, per a Crom deduir, clar, a veure, aquesta parella, a veure, se marida en Santa Maria de Capítols, a causes en Venus, era d'Aubert, ell de Navarra, i acabé era morint en Arru. I a més, també hi ha altra causa, aquest testament no nomenta a Miqueu, nomenta a d'altri homes, no? A la vegada, ui, aquí ha passat de la causa.
I anàrem d'empius a què passec entre Ducina i Miqueu, més parlem un senyor de per què van entrar a Rú, perquè en aquest moment a Rú no ell, ne poble que haurien conegut dilleu anys abans, ne tampoc el poble que coneixem ara, era indespoblat.
A Crota bé, pensem que aquesta parella joana, bé, hi ha oportunitat, però ofici dilleu de Miqueu, si col·laboren amb Castelleón, li va ben estar a prop, i també perquè Arru s'ha convertit, digueu, en una terra d'oportunitat en Val d'Aran. Sabem que no era data exacta, però més o menys ara fin del segle XIV, el poble d'Arru patia un botàs, un molauets de terra, que s'emportec cases de terres i que li deixec inhabitable, perquè a tau et descriuen generacions posteriors en vez de judicis. Sabem perquè aquest despoblament sabem per interrogatoris enquestes que seien als vecins que els vecins com no viuen a Rú i tampoc en les terres se'n vagin a Vilamós, Arres de viatges a Venús, Begús com a, en plan acollida se'n van a Kiev i també el comú de Rú deixa per un temps el nom el Monte Muntanyeta pendent entre que no se puguen recuperar les deixa com a entre Vilamós i Venús de Begús. Se desconeix quan té temps sigui despoblat, hi ha unes enquestes hi ha uns que diuen més o menys més de 30 anys menys, però nosaltres pensam que segurament siguin més com que no sabem la data que passa que no podem condar. Però sí que hi havia sentència, en 1453, dit que concordaria amb aquesta data que pensam de que passés aquest botàs. Aquesta sentència, aquest document que hi havia sentència del jutge ordinari de la Val d'Aran, que era Jaume de Loreto, però amb el que hauria de decidir, aquesta sentència hauria de decidir qui era el propietari del monte, si Vilamós o Venús, o per part de Vilamós, se diu que quan Arruc sigui abandonat, aquí m'ho ratifique, que molti deshabitats se n'aneren avui en les sues terres o en les d'arres, e tot acro è que tu hi aquests arguments que el jutge Loreto fagese a favor de Vilamós, e le reconeixese protetari. Tot que sus linye, que en ben moment a Rú se tornau a este habitat, acro parlam en 1453, et monte tornaria a este des de Rú. Acro ja seria tallat el programa, però seguirament, d'empís, a compte d'aquesta sentència, evident el capítol matrimonial, d'empís, a poc a Rú se torna a recuperar, se tornen a revestir les cases, i jo penso que més les terres tornen a estar fèrtils, a la vegada i quan poc a poc se va poblant. Sí que és veritat que se ve molt que la repoblació no hi des que havien estat viuen en el Rua abans, que digueu preferissin quedar-se en Venús, per això aquestes compres de terres de gent que viu en Venús i Begús, però que d'empís quan lieges ves que són plaçades en el Rua, i que són aquestes les que van comprant aquest matrimoni o d'autí que arriben.
Diríem, mos calia saber què passeca amb aquest matrimoni. Vam avançar. Primer matrimoni de Dusina. Què passa? Com de monsignor la història? Perquè això ara ja mos està enganxant.
Tot això, examen pel testament. Clar, quan llegeix el testament de Dusina, que hi ha en 1513, ella ha dit, ja han passat uns anys des de que era, segurament arriba que anar Rú, pues en nom de Miqueu, Nugès. I a més, també, ja hi ha capítols matrimonials que se signen en 1511, abans de la mort de Dusina, on veiem que se marida Joana d'Auruns, que sabem que illa de Dusina, més aquí ho veiem que illa de Joan de Miguel, i habitants de Rú, ella diu que Dusina ja s'ha maridat un segon viatge, i aquesta ujata Joana se m'ha dit d'en Roger, que era ell de Bertran de Bernadet, i els dius eren originaris de la Val de l'Huron, que a sota ve mos da pistes a que diversi habitants de Rú vengueren des Vals Besies en aquest moment de repoblament del poble de Rú. Quan llegem el testament de Dusina, que de 10 de març de 1513, que se redacta en Rú, era bo estar enterrada en cementiri de l'església de Sant Martí. Ella diu que era, ja podem considerar que s'ha relat en Rú, perquè si hagués estat, segurament ja ho hagués volgut estar enterrada en ossa de sos pais en Aubert. No, era ja, s'havia sentit que era de Rú. I a la veig, quan va deixant les causes en testament, vedem que deixa i a part dia, Sonill, Joan, i aquí parla d'un tresau home. No dic tresau, però vedem el meu home, i a la veig vedem que Arnaldo de Serís. A la veig, clar, dides, bueno, ja anàvem tres. Miqueu, Joan i Arnaldo. I també, en un moment, en testament, hi ha una Joana que pensam que hi ha aquesta que se marida en 1511 d'en Bernadets. Com a marmessons, els marmessons són aquestes que tutelen, si us veien, sí, aquest testament, que el que s'ha dit era persona que ha testat, se va gent, Dusina anomenté com a marmessons, a sos frais, a mi no le coneixim, no hi és en els capítols, que és Abraham, però sí que coneixem a Domenico, que avui he dat et dot a Dusina. El testimoni és estat son genre, que és Roger de Bernadets, i també numente a d'aquest hereu, era numente Noren, que Joan, podem supausar que ell és el primogènic, que digueu segurament era ell, perquè només té cognom, sóc dit Admení Joan, que podia ser ell de Miqueu, i sí que és veritat que també parlant a tau pensant en Sinyau, en Arru, ja s'ha conservat el cognom Navarro, hi ha família que se'n dit així, i digueu, podria ser que aquest Navarro, que en coneixem actualment o en èpoques més modernes, podria referència d'aquest Miqueu que venguec de Navarra, que acabec de morar en Aval d'Aran en Arru, i que digueu, a veure, ara família que avui ha estat d'aquest de Miqueu, de Miqueu de Pamplona, del regne de Navarra, després derivés-se a d'aquest cognom Navarro que podria este.
Parlem d'una documentació que se trobava en la casa de la vila de Arru, documentació que ja seria disponible en ta consulta a través de la digitalització en arxiu?
Oh, hagués hecho uns documental que menys vet pergamin que hi d'informat més gran que no podem digitalitzar nosaltres i que demorem a veure en veure ajuda d'aquestes que en aquest plan de digitalització se poden Leu, bueno, tota era documentació aquesta, dame un plan d'ocupació de joanesa se digitalitzé que entre eren passat i 2021 i 2022 i ja se posa consultar tota en línia, tota la documentació d'arru, que va entre 1400, són més de 10.000 imatges, entre 1486 i 1956, que són més de 800 documents.
Hagués i ja ho té des documents, des 25 documents que repassaram dame la directora de l'Arxiu General d'Aran, Mari Pau Gómez, en tastejar aquests 25 anys de la institució. Avui en hauem anat entre 1486 de més capítols matrimonials entre Miqueu de Pamplona, del Regne de Navarra, i Dosina Aurés d'Aubert. I com hauem vist, que serviria entre la telenovela. Mari Pau, te retrobam i aute dia, dam i aute document. Gràcies.
Aixats, bon dia.
Bon dia, són les 12.
Catalunya Informació en aranès.
Era actualitat d'Aran. Catalunya et munt.
Catalunya Informació en aranès.
Una hora d'informació en la nostra llengua. Era actualitat generau. Era d'Aran. És esports, reportatges et temps.
Et munt explicat en aranès d'en José Badia.
Cada dia, també et dia.
Catalunya Informació. A tota hora, per tot.
15 minutes en tas nau de Maitinga. Tens ara de jugada més paraules.
Tostem en aranès.
I nou de l'ús que hi tens ara de jugada més muts en aranès, és paraules perdides que mos porte Xavi Gutiérrez. Bon dia, Xavi.
Bon dia, José. Bon dia a totes.
Aquesta setmana que demanàvem manament alfabètic, que avui d'avui quatre letres, era responsa que era?
Urde, guardats. Un urde i un manament, un precepte que cal complir. I també hi ha successió harmoniosa de causes, com a, per exemple, les letres de l'alfabet.
D'una d'aquesta setmana, o que podem dir que mos han arribat a responses correctes, però mos que no ha passat com a la setmana anterior, que aquest de Vieres les costec taplar a la gent de trobar-lo. D'una mos quedarem sense responses bones, o que no haurem de responses, més no haurem de bones. Ara, de seguida, repassam responses d'aquesta setmana, d'aquesta paraula urde, que ell hagués manament alfabètic de quatre letres.
Tostem en aranès.
Doncs, com diríem, aquesta setmana, que n'hauem hagut de responses, havia gent dia setmana en aquest Nunyauec cap, n'hauem hagut en qui a 15, i totes eres bones. Carme Casasnovas, Belén Badia, Sergi Llaurador, Fabián Arroyo, Montse Sendra, Andreu Perdices, Aleix Berard, Ana Sala, Alberto Cabero, Pilar Barés, Carme de Bagergue, Sergio Rella, Àlex Irata, Jordi Oso, Carme Messeguer, que sumen un punt aquesta setmana. Atents que Carme Casasnovas dona sume punt extra en este era més ràpida de tutti en enviar era responsa correcta. Tot un Àlex Irata seguits a cap davant de la classificació.
Tostem en aranès.
I ara ja plantejam et motor aviat que hauran d'enviar els nostres escutaires al llunga d'aquesta setmana. Xavi, s'amaga un.
En aquesta definició que dits a tau, fatigadi d'aquestes notes. A d'avui, 5 letres.
Les responses contostem mitjançant el telèfon mòbil, si és 07070909, dame un missatge de WhatsApp o ven a través del correu electrònic aran@ccma.cat. Xavi, rebrem amos. Era paraula perdida, motor aviat d'aquesta setmana, s'amaga un.
En aquest enunciat, fatigadi d'aquestes notes, de 5 letres.
D'una era responsa que arribarà no pas de l'ús, 22 de mai, que ja està en vella, per tant, no haurà programa, més o et dimarts, dia 23. Per tant, no serà d'avui en guai, Xavi, que serà d'avui en nou, en qui la veig a deixats.
A deixats, alguna pensada.
En CaixaBank volem estar al teu costat en t'acompanyar-te en tot allò que t'importa. Per això, hem una banca diferent. Basada en la proximitat de les persones, era innovació constant i et compromís social. CaixaBank. T'hi ajut. Nosaltres.
Et Maitín d'Aran, d'en José Badia.
12 minuts inicialment en Tasnaua de Maitinga. Tens ara en Tadaurí aquesta llestra d'hora a conèixer les notícies destacades d'aquest Maitinga de Delius, 15 de mai. Començam amb l'actualitat internacional. Hi haurà un desautor en les eleccions presidencials en Turquia, però amb que cap dels candidats ha superat el 50% de Besuny en proclamar-se guanyador en primer tur. El actual president Recep Tayyip Erdogan, el seu principal rival opositor Kemal Kılıçdaroğlu Oglu, han compareixut aquesta maitiada de guant de seus seguidors. Erdogan t'ha destacat que en testa et recunder opositor en t'ha denunciat manipulacions en els resultats. De tot ells, en t'ha mostrat-se convençut i de la victòria quan se tornen a afrontar d'ací a dues setmanes serà el pròxim 28 de mai. Serà el primer viatge que Erdogan haurà d'anar a Indusautor des de que governa el país ja he 20 anys. El president, a qui els resultats en l'heu definitiu se'n li autrejauen el 49,4% dels vots, deu de 45% en Taquilits de Rouglu, ha destacat el seu lideratge en recunde de guana de seus simpatitzants.
Hem superat el nostre competidor. Encara no sabem si hem de donar per acabada o no la primera volta a causa d'aquest límit del nostre sistema electoral. Si el país ho vol així, cap problema.
Per això, el partit socialdemòcrata Kılıçdaroğlu ha capdavant d'una coalició inèdita de partits opositors que per primer viatge s'han presentat a Massa, ha denunciat irregularitats en recunde, més s'ha mostrat convençut de guanyar d'ací a dues setmanes per besuny de canvi que ara societat et aventa instaurar la democràcia en país. Milletimiz.
Bon grat. Guanyarem absolutament aquestes eleccions a la segona volta. Tothom ho veurà.
En les eleccions parlamentàries, que també s'han celebrat de manera simultània, partit islamista d'Erdogan i les formacions que li ballen suport han artejut, en aquest cas, era majoria. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha artenyut en nou i paquets d'ajuda financera militar d'Alemanya i també de França d'empius de passar a PS cap blocs d'aquest i país i amassar-se de més sos màxims mandataris. So que no ha tan clar un compromís de sos aliats europeus en so que els avions de combat. Zelensky dit que les ha de besunyent a lançar a contraofensiva contra les tropes russes. Berlín, Oriol Serra.
La gira per capitals europees del president ucraïnès Volodymyr Zelensky té un objectiu principal: convèncer el màxim de països de la necessitat que enviïn avions de combat a Ucraïna per a fer front a Rússia i contribuir així a l'èxit de la contraofensiva.
Treballem per crear una coalició sobre els avions de combat. En part, les meves visites a capitals europees tenen aquest objectiu. Pens que serà un èxit. Avui també demanaré a Alemanya que doni suport a Ucraïna a través d'aquesta coalició.
Zelensky ho ha dit des de Berlín, on s'ha reunit amb el canceller Olaf Scholz, en el que ha estat la primera visita oficial a Alemanya d'ençà que va començar la guerra. El president ucraïnès també ha recollit el Premi Carlemany a la Unitat Europea que cada any s'entrega a la ciutat de Aquisgrà. Ho ha fet enmig d'un bany d'elogis de diversos mandataris europeus.
Els 5 ONGs, entre els que hi ha Amnistia Internacional i Metges Sense Fronteres, denuncien que França vulnera els drets de migrants extracomunitaris que s'hagin d'entrar en aquest país des de l'estat espanyol. En un informe que Anet publicarà, asseguren que París ha reforçat els controls fronterers i que retornen cau als migrants. Entre evitar els controls terminers hi ha força migrants que opten per vies perilloses. Entre 2020 i 2021, en la Termiera Basca, en Irún, 9 persones han perdut la vida embestides per un tren o estufades en riu Bidasoa. En aquest període, 3 més han morit quan s'ajauen de passar de l'Alt Empordà a Rosselló. Agnès Lerol, i coordinadora de l'informe premanit PES ONGs.
No sabem del cert si es tracta només de 3 persones, però de moment només se'ns ha informat de 3. 2 entre Portbou i Cervera i una més lluny, prop de Banyuls de la Marenda. També va morir al costat de les vies, envestit per un tren.
Aquestes organitzacions destaquen que força d'aquests immigrants són que reben el suport de la societat civil dels pobles termineres, com ahir casa de Càritas Portbou. En on deixem les termineres, per amunt que tres dies d'empius de canvi de política migratòria de Washington, les patrulles termineres constaten que hi ha un 50% menys de migrants que s'hagin d'entrar de manera il·legal en els Estats Units, ja que la situació en la termiera de Mèxic hi ara relativament tranquil·la. Els activistes de Ciutat Juárez, tot i un coneixedors de fenomen, advertissen que la pujada migratòria encara pot arribar. Grisel Ramírez, directora de Dius Alberts de la ciutat fronterera, a Capintau, en una entrevista en Catalunya Informació.
Lo que esperamos es que en esos días lleguen personas que ya venían en camino, que vienen en tren o personas que han tenido algún tipo de proceso migratorio desde la frontera sur y personas que han deportado o retornado antes de que terminara título 42, vienen hacia Ciudad Juárez otra vez.
Se calcula que hi ha més de 100.000 migrants al llarg de tota la línia fronterera que se plantegen quan i com entrar en els Estats Units. La nova normativa de l'administració Biden exigís demanar una cita prèvia a través d'una aplicació de mòbil entre entrar en territori nord-americà i un viatge que heu sol·licitat asil. Més entre artenyer a cita poden passar mesi. En Ciudad Juárez, ara mateix hi ha 3.000 migrants.
Jo crec que un 60% va a esperar, porque ya también si cruzan de esa manera pueden tener castigo, lo que es su deportación, y un castigo pues por 5 años o más.
Pendent era demorar, denuncia aquesta activista, s'incrementa el risc de que hi ha més desmàfies. La nova normativa de Washington advertís que tot aquell que entren de manera il·legal seran expulsats i no podran tornar a aprovar el Enquia d'ací a 5 anys. 5 minuts en Tasnau. Avui s'activa pla d'alerta per altes temperatures del Ministeri de Sanitat que s'hauran de ser 15 dies a la data de costum. El pla fixe és límits a condar dels quals se dispara el risc que comporta la calor entre la salut. Els límits que ha fixat en tot avui en condé era delimitació provincial. Era alerta a Lleida, s'autarà a condar des 37,9 graus, en la demarcació de Barcelona serà quan superen els 31, en la de Tarragona el límit és 35,5, en la de Girona és 33 en Llei. Segons el nombre de dies que se superen aquest límit, s'assigna un nivell de risc que també i un seguit de mesures a tenir en compte en cada cas. Sanitat alerta que a cada grata que supera aquest màxim, se com a més dies dura el risc de mortalitat atribuïble a la calor puja entre 9 eleu un 11%. Les pluges que han caigut en aquests darrers dies en cau que punts de Catalunya han ajudat de l'altre costat a refrescar o normalitzar les temperatures, més tot i no han millorat les reserves d'aigua des barratges, són que han ajudat a aturar el descens. Des de divendres, en qui hagi dimenge, ha hagut tempestes irregulars, caucus d'eres en forma de peira que han afectat a punts de Pirineu en comarques com ara Selva, Bages, en Baix Llobregat, en Barcelonès, en Maresme o en Tarragonès. És barratges des conques internes eren a GEA 25,28% de la seva capacitat i els barratges catalans de la Conca de l'Ebre a 35,8%. I vam deixar de més darrere a punts. Lleida, Cabaue, Agés, estes de mes de mai, d'en pius de 6 dies en els que s'han organitzat 250 prepauses culturals i d'esta en Aunó, a Sant Anastasi. Des de l'Ajuntament de la ciutat se mostren satisfets per a responsa ciutadana en totes les activitats i també per interès de jueni en els actes de cultura popular. Lleida, Ignasi Gómez.
Concretament, la Paeria de Lleida va fer un balanç positiu per l'alta participació ciutadana i per la implicació d'una 50ena d'entitats durant els 6 dies de festa major. En aquest sentit, el consistori va celebrar que la festivitat hagi servit per refermar l'interès dels joves en els actes de cultura popular, com el Seguici Infantil de l'Omarraco, que s'estrenava, o la Trobada Gegantera. Ignasi Amor és el regidor de festes.
Al final ja es veu al carrer, la cultura popular ha pujat de públic. Tenim més públic al Seguici, tenim més públic a les Trobades Geganteres, tenim més públic als castellers. Els concerts, doncs, també, amb aquesta nova maniobritat que hem fet amb un sol escenari, per primer cop veus 15.000 persones doncs, juntes amb un sol concert, no? Que això és una bona vibra increïble.
El darrer dia de festa major va comptar amb activitats multitudinàries com la Diada Castellera, que va omplir de gom a gom la plaça de la Paeria i va cloure amb un innovador castell de focs.
Hagués xa-xa-xa des finlandès i Carija d'una siguequia des actuacions d'aquesta edició d'enguany del Festival d'Eurovision. No guanyec, més se n'emportec el vot popular. Més de 500 punts li autregeren i acro la portec en què et dijou el loc d'era classificació final entestada per l'Orin. Era la primera en què guanyé dos viatges a aquest festival de música de cançó que ell Eurovisiona, Dama Tatu. Espanya, d'empius d'este entre els weightets primers, a la fin acabau el loc 17, d'en poc seguiment per part de la votació popular. Dama aquest tema barram el programa d'avui en tot rebrem va, que podeu recuperar un dels capítols et darrer, et 29 de Sons Occitans, en què mos parlen del grup Sarabat, i mos expliquen quina cançó d'aquest grup cantec Jarabe de Palo. Avui, quan hi ha una nova jornada de donació de sang i plasma en Viella, organitzada per l'Associació de Donants de Sang d'Era Val d'Aran, dame suport de Banc de Sang i Teixits de l'Hospital Arnau de Vilanova. Serà condà de 5 de la tarda en qui es guai temieja d'era brespada d'una listes de demora pràcticament ja són barrades. Rebrem va que podeu encara entrar i reservar, si no hi ha entrat aquesta jornada entre les pròximes, en la web donasang.gencat.cat. Avui també en cine de Viella i a comèdia espanyola, Vaya Vacaciones, La Guerra ha Comenzado, que veirà Macundà des nau de la net, protagonitzada per Toni Acosta, Ernesto Sevilla, Tito Valverde i Gracia Olayo. De cara a dijous, Dia Internacional dels Museus, de mia jornada de portes d'obertes, i també hi ha visita dinamitzada a sis representacions de la vida i la mort entre aquesta adreçada a l'associació ADA, i dues conferències la primera dijous. Israel Espino mos parlarà de los muertos que valgan de prisa, i dissabte serà Joan Carles Riera Socasau, que mos parlarà des llevadures de la Val d'Aran. Això, aquesta setmana nosaltres tornem demà a Condà d'Esgüeta, d'Amiun Naua, programa d'Amiun Naua, edició d'en Maitindaran, en què la veig a dissabte. Bon dia.